Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
10 minuts passen de les 12 del migdia, obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimarts. Ja sabeu que a aquesta hora cada dimarts parlem de gastronomia amb molt de gust. Fa uns mesos vam convertir el tàper en protagonista d'aquest espai. Si recordeu, vam convidar els companys de la redacció de Cugat.cat per parlar del menjar de Carmanyola. Aquell programa ens ha portat a conèixer la nostra convidada d'avui, la Marga Prades, autora del blog L'Hora del Tàper, reconegut el 2013 amb el Premi Blogs de Catalunya en la categoria de cuina, gastronomia i enologia personal. Avui parlem novament del tàper, del blog de la Marga Prades, i ho fem amb l'autora. Marga, molt bon dia.
Hola, bon dia, Carme.
La Marga suposo que és una de les moltes persones que menja de tàper a la feina, no?
Sí, la veritat és que sí, des de fa, més de 20 anys, que és el temps que porto treballant, doncs cada dia carrego el meu tàper amunt i avall. Mm-hmm. I, a partir d'aquí, doncs, va sorgir una mica fa, ara ja uns 5 anys, aquesta idea de tenir un blog on compartir receptes de tàper.
5 anys, tampoc no fa tant, eh? Vull dir que la pràctica ha durat bastant, i encara dura, però
sí.
Pensava que potser feia més temps.
No, el blog va començar l'any 2009, però, perquè una mica és quan també es va posar aquest boom de poder fàcilment compartir per internet amb el Blogspot i crear-te el teu propi blog i mantenir-ho. No és molt temps, però tampoc és poc temps, diguem-ne, que porta una feina això de tenir un blog, i la constància a vegades també, costa una mica, no? I bé, jo estic contenta, és un temps que de moment continua satisfent-me i no m'avorreixo de compartir receptes.
Mm-hmm. Però què és el que et va moure i a fer aquest últim pas a l'hora de dir vaig i creu aquest blog?
Doncs mira, va ser una mica, això, portar el tàper a la feina és feixuc, no? Hi ha dies que costa molt pensar què vols portar, i una mica amb la gent de la feina el que vam fer va ser, fer aquest temps a l'hora de dinar una mica més divertit i que cadascú portés unes postres en aquell moment. I, jo vaig decidir recopilar primer aquestes receptes i a poc a poc anar compartint els tàpers, que sempre miràvem, no?, de dir allò de què portes avui, oi, és que no sé què fer. I, una mica a partir d'aquesta relació entre companys a l'hora de dinar, va sorgir el tema de crear i de portar aquest bloc endavant.
Mm-hmm. Jo m'imagino que aquesta pregunta que acabes de fer és la més comuna en les situacions que ens trobem quan compartim amb els companys de feina el menjar de Carmanyola, aquest tàper que portem, i és que la imaginació se'ns acaba ràpidament.
Bé, se'ns acaba ràpidament perquè segurament tenim poc temps per dedicar-nos cada dia a preparar el tàper de l'endemà, perquè, no deixa de ser passat, però la imaginació se'ns acabaria igualment si dinéssim cada dia a casa i haguéssim de preparar el tàper. Jo sempre penso que dinar de tàper no és ni més ni menys feixuc que dinar cada dia a casa, i per lo tant, com també en depèn de la nostra satisfacció, gaudir el que menges és igual o no mengis, doncs una mica també ens hem de motivar i hem de buscar maneres de poder trobar que el tàper no és una nosa que ens acompanya cada dia. I és qüestió de mirar receptes, mirar blogs, mirar tele, escoltar la ràdio, és a dir, allà on puguis treure idees que de tant en tant pots anar introduint en el teu dia a dia i fer que això, que dinar de tàper no sigui avorrit i que quan l'obres dius, ostres, mira, que em ve de gust menjar-me això, no? I penso que és important.
Tu, quan parles dels motius en el
sí.
blog, dius que
sí.
els motius que et porten a fer el tàper són, entre altres, l'economia, és a dir, que et surt un àpat econòmic, també la salut, pel fet de no haver d'estar dinant en un bar o un restaurant cada dia, i també per convicció.
Exacte. Perquè penso que quan t'agrada més o menys cuinar, doncs és una bona manera també de deixar anar aquesta afició, no? El cuidar-te per tu mateix, la convicció aquesta de que dinar cada dia, doncs és important, és bo, és saludable, i m'he de tenir cura jo, no?, d'ara i de cara al futur, perquè l'alimentació també condiciona la nostra salut. I per tant la convicció també és aquesta de dir, bueno, si ho hem de fer per moltes raons, doncs fem-ho, però bueno, i convencem-nos de que és una bona opció la que hem triat i tirem-la endavant. Aquesta és la convicció que una mica reclamo, no? És a dir, que no ho fem només doncs, perquè la nostra economia ens ho requereix o perquè tenim intoleràncies o senzillament doncs, perquè dinar cada dia fora dos plats, per mi, per exemple, és una cosa molt passada, no? Doncs, bueno, ja que decideixo per tota una sèrie de raons menjar de tàper, doncs fem-ho amb convenciment i amb ganes, que segur que llavors és molt millor tot plegat.
I és que menjar de tàper no ha de sortir car, i tampoc el fet que sigui més econòmic significa que no puguem fer un bon plat, no?
Exacte, perquè, bueno, amb coses senzilles, amb coses de temporada que són sempre més econòmiques, doncs podem variar molt els nostres tàpers i podem fer tàpers bo. Ara estem, doncs, en època de calçots, doncs, mira, hem anat a calçotada, ens sobren calçots amb uns amics, doncs per què no un dia o dos dies després aquells calçots els reconvertim dintre d'una truita i ens doncs, emportem el tàper. No ens ha costat gairebé res i ens hem emportat una cosa diferent i una cosa sana, bona i que segur que ens agradarà, no? Es tracta una mica d'això, de veure que no cal tenir una gran despesa per menjar bé a diari. Evidentment, quan parlem de celebracions que vols convidar, doncs estem en un altre nivell, però el dia a dia no té per què sortir car.
Uh-huh. Parles, em fa gràcia, perquè parles en el blog del decàleg del bon taperista. Quines són aquestes normes, aquest decàleg que creus tu que conformen?
Doncs, mira, aquest decàleg una mica va sorgir en el moment que em van demanar de publicar un llibre amb receptes de tàper, un llibre que encara es troba a les llibreries, fa un any que va sortir, i bueno, vaig pensar que era una mica allò, recordar-nos les coses que hem de tenir presents, no? I em van sortir 10 i per això li vaig dir decàleg. Entre aquestes coses, doncs, ens ajudarà a portar millor el tàper, a que no ens sigui una nosa, doncs, per exemple, planificar el que hem de preparar al llarg de la setmana. Perquè en el moment que ens hem de posar, doncs, ja sabem què hem de fer i no dubtem, no sabem allò de ai, i ara què preparo? Sí. L'altra cosa també que ens ajuda aquesta planificació, doncs, és a tenir una dieta variada, això és important. No cal allò de menjar avui arròs, demà llenties, demà passat llenties i l'altre arròs. Doncs donem-li més lloc a tot això, no? Introduïm pasta, introduïm verdures, anem saltejant i això la planificació ens ajuda doncs, a fer-ho. També és important, doncs, penso jo, el moment de dinar, que una mica sortim del lloc on estem treballant i compartim aquell nou espai amb els companys per xerrar, per parlar d'altres coses, per criticar el jefe, encara que sigui. Altres coses així a tenir en compte, doncs, bueno, intentem que el nostre tàper sigui equilibrat, que no tingui excessos de quantitats, que tingui una mica de tot, de proteïnes, de verdures, de pasta o de llegums, és a dir, que sigui una cosa equilibrada que ens donarà, doncs, una alimentació sana, no? Què més coses? Doncs també pensar que no només cal pensar en només un tàper, que moltes vegades quan parlem de tàper diem allò de m'ho he d'emportar tot amb un tàper. Doncs no, avui en dia tenim bosses que ens faciliten molt això del transport i podem portar un primer i un segon i això també ens dona molt de joc i molta varietat. Variem molt, això també fa que no siguin avorrits els tàpers i ens agradi més el que ens mengem i que menjar de tàper no sigui una cosa passada i buscar la inspiració. Aquestes serien algunes de les coses que proposo amb aquest decàleg, saps? També hi hauria, doncs, variar les coccions, és a dir, podem portar un dia patates bullides, un dia patates al forn, és a dir, allò una mica amb el mateix ingredient, doncs, jugar amb diferents textures que també farà que no sigui tan avorrit menjar de tàper.
Clar. Marga, tu que ets un especialista, hi ha uns tipus de plats més adients que altres per dur en el tàper?
Home, jo el que excloc dels tàpers, vull dir, més que res per seguretat alimentària, és tot allò el que seria cru, és a dir, peix cru, carpaccios, això ho podem deixar per casa, més que res perquè en el transport, tot i que hi hagi aquestes maletes tèrmiques que ara doncs, comencen a existir amb molts models i moltes colors i mides, doncs és una cosa que té perill. Igualment la nata o els ous crus, això és una cosa que jo la intento evitar d'emportar la feina. La resta de coses, tot pot anar en tàper, algunes coses resulten millor que altres, per exemple, doncs un ferrabossat, que són el més típic del tàper, ens l'emportarem a la feina, però si pot ser, ens els menjaríem a temperatura ambient, tot i que no estaran igual de cruixents que en el moment de fer-los, està clar, però també és veritat que si els rescalfem el que encara aconseguirem és que s'estovin molt més.
Clar.
Doncs, bueno, aquesta seria alguna de les coses a tenir present. També a tenir present d'emportar-nos coses que si són de cullera, a l'hora d'escalfar-les, doncs que les remenem a mesura que l'anem escalfant, és a dir, les posem al microones, mig minut o un minut, movem i tornem a escalfar perquè es reparteixi l'escalfor. Són petits trucs perquè veiem que moltes de les coses que mengem habitualment a casa també ens les podem emportar a la feina.
Mm-hmm. Abans comentaves el llibre que ha sortit publicat el 2014.
2014, sí.
Sí, porta el mateix títol que el blog, no. L'hora del tàper.
Sí.
I trobem exactament
sí.
El mateix en el llibre que en el blog?
Doncs no, hi ha diferents, les receptes són diferents, aquí vaig fer una agrupació d'algunes d'aquell moment, algunes han estat publicades al blog i d'altres que no s'han publicat encara al blog. La veritat és que jo intento variar força els meus tàpers i cada setmana tinc noves receptes que anar penjant i la veritat és que algunes d'aquestes del llibre van quedar en el llibre i no han sortit encara per internet. Per al blog, exacte.
Mm-hmm. Marga, quina seria la recepta que té més èxit de les que tens publicades?
Del blog, la crema de carbassó. Em té molt sorpresa el tema.
Sí?
Tothom mira aquesta recepta, es veu que és de dificultat extrema i bueno, és la més consultada.
I explica'ns quina és la recepta de la Marga, de la crema de carbassó, a veure si hi ha alguna cosa que nosaltres no hem inclòs en l'elaboració del procés.
No.
Com la fas?
No crec que sigui res. Jo faig un sofregit de ceba o de puerro, depèn el que tinc a la nevera. Jo aprofito molt les coses que tinc a la nevera. Faig un sofregit amb una mica d'oli. Quan està lleugerament daurat, afegeixo el carbassó, li dono quatre voltes, ho cobreixo just d'aigua, ho salo i salpebro, i li poso tres formatgets, ho deixo bullir uns 15-20 minuts i després ho trituro. Aquí és molt fàcil, no té més secret aquesta crema. Després, ja et dona el joc del topping, que ara es diuen, o la guarnició que li posis, uns trossets de pernil o uns tauets de
paturrat,
que això també m'ho emporto a la feina, però mai barrejat, sempre a part, i en el moment de menjar, després que he escalfat la crema, m'ho menjo.
Clar.
No té més secret aquesta recepta.
Uh-huh. Aquesta podríem dir que és una recepta habitual, fàcil. Alguna cosa una mica més complicada, que necessita una mica més d'elaboració, que també tinguis en el rànquing de les més consultades?
Les més consultades, hi hauria, no és que tingui molta més elaboració, però serien unes llenties estofades amb verdures i una mica de curri, diguem-ne que també és un plat de cullera i suposo que ara per temporada i que fa més fred també és de les més consultades. És unes verdures estofadetes, afegides les amb ceba, carbassó, carbassa, i posar-li llavors les llenties, cobrir-les, deixar-les coure, salpebrar i afegir una culleradeta de curri i ja estarien llestes també aquestes llenties.
O sigui que són llenties ja cuites.
No, jo les coc,
tu les deixes reposar en aigua?
Amb el mateix, és a dir, afegeixo aigua per anar coent amb les verdures les llenties, però evidentment podríem utilitzar doncs, aquest fet de fer el sofregit de verdures i posar-li sal curri i afegir-li unes llenties ja cuites i rentades, donar-li 5 minuts de cocció perquè agafi el gust de tot junt i ja també tindríem aquest plat. Podríem fer-ho de les dues maneres.
A més, hi ha aliments que donen molt de joc. Les amanides poden ser tan variades com ens vingui de gust.
Com persones.
Sí, no?
Sí, exacte. I també ens ho donen no només amb la variació dels ingredients que li posem, sinó també de les vinagretes amb què ho adobem, no? Això també jo penso que és important, és una de les coses que també m'agrada molt variar, tenir allò oli amb una mica de taronja, oli amb romaní, vinagreta de mel, vinagreta de mostassa i una mica doncs una mateixa amanida. Doncs, a part de que puguis anar variant els ingredients, si li varies els olis, els vinagres, tots els gustos, els aromes que li afegeixes, doncs també fas que sigui molt diferent.
Ja que parlàvem abans de consells i que has fet el comentari dels crostons de pa torrat, hauríem de recordar que, per exemple, totes aquestes vinagretes, els olis, tot això, millor portar-ho a part també, no?, per amanir en el moment de menjar.
I tant, això sempre és això sí que és bàsic per tots els taperistes, no amanim a casa i ens ho mengem el dia següent, sinó allò és fulles transparents, que dic jo. L'important és portar-ho, inclús els aliments que puguin ser més humits, doncs també els podem portar separats i llavors posar-los amb la vinagreta en el moment de menjar. Això és important. També les vinagretes, doncs, cada vegada, doncs, bueno, amb un potet de vidre d'aquests petits, pots posar la vinagreta i si la portes sense acompanyaments humits, doncs ho fas tot, ho incorpores tot en el mateix moment. És fàcil i realment el resultat del que ens mengem és molt més agradable i molt més satisfactori.
Marga, podríem donar algun altre consell que consideris allò important quan un és taperista?
Bueno, un consell que jo sempre dic i que també poso en pràctica és no rebutgis mai un tàper que algú et vulgui donar. És a dir, si anem a veure la tieta, la iaia, la mare i ens vol donar tàpers, no diguem mai que no. Allò de, inclús també si anem als restaurants, si ens sobra menjar, penso que també és important com a consell de tenir aquesta filosofia de que ens pot servir per un altre dia. I consells més pràctics, doncs, bueno, tinguem una mica de cura en el transport, per lo que us comentava abans de els perills del trencament de la cadena del fred i possibles que es faci malbé el menjar o així. I sobretot, doncs, disfrutar, de pensar que menjar cada dia és important, que és bo per nosaltres i la nostra salut i que ho fem de la millor manera possible.
Doncs ho tindrem molt en compte, Marga Prades, autora del blog i del llibre L'Hora del Tàper. Gràcies per estar avui amb nosaltres i res, que estarem molt atents dels suggeriments, de les noves receptes, de tot allò que ens pugui anar bé, perquè ja saps que nosaltres aquí, a l'hora de dinar, el que celebrem sempre és la festa del tàper. Per nosaltres.
Pues això és fantàstic.
És una festa.
I espero que també compartiu les vostres receptes amb tota la gent que segueix el blog, perquè bueno, tothom sempre volem això, què portes al tàper i inspirar-nos amb el que veiem en el costat.
Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies i bon dia, Marga. Adéu-siau.
Bon dia. Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu.